Ramon Besa, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia a tothom.
Escolta'm, és un honor que el Marcos López, que repassa la premsa a nivell internacional, comenci la secció parlant del teu article al País.
Bueno, perquè el tinc comprat, és molt amic, i aleshores li passo comissió per fer propaganda. És una mica entranyable, ja ho saps.
Jo pensava que avui el sí que ens posaria un cafetó o alguna cosa, Ramon.
Això us anava a dir, que el programa ha quedat alterat per l'entrevista que hem fet amb Deco, però no voldria pas molestar-vos, si et sembla bé, Flaqui, jo em retiro, passo a ser oient del que t'hi jugues i tu mateix amb el Ramon, el que feu cada dimecres.
Un bitxí, un cafè, un no sé...
Vols que te'ls porti?
No, home, no.
Vols que et porti un cafè?
No.
Que vaya a buscar-lo, eh? Vaya a buscar-lo, eh?
És que n'hauràs de portar per molta gent, eh? No et sortirà a compte, no et sortirà a compte.
Jo no vull res, eh?
No passa res, Ramon, avui estarem a l'estudi, que de tant en tant venir a l'estudi també està bé, no?
S'ha de tenir flexibilitat. Possibilitat i tal, i home, així pots saludar el Deco, que és una de les coses, els que ja tenim una edat, doncs el recordem com a futbolista, no només com a director esportiu, i aleshores doncs m'ha fet molta il·lusió poder-lo saludar, ell i el Gabriel Martínez.
Què t'ha semblat aquesta conversa, aquesta entrevista amb el Deco?
Molt bé, perquè és, ho comentàvem ara, no? És una persona que transmet pau amb un ambient molt crispat, com és sempre el Barça, no? Les persones que han de prendre decisions, que han de saber fer bones lectures del mercat i del joc, han de tenir, jo crec, una certa pau, un cert distanciament. Sempre he cregut que Deco és molt llest, perquè procura no trair mai el que és, per exemple, un càrrec com el de director esportiu i no dir segons què, però al mateix temps es fa sempre molt... es fa escoltar. No diré interessant, perquè diuen, ai, què t'ha semblat l'entrevista interessant? Dius, merda, vol dir que és la paraula que s'utilitza sempre per treure-te-ho de sobre, no? Bona, dolenta o tal, o que sigui. Quan dius interessant, és el que et busques per quedar bé. I en aquest cas, no és que sigui interessant, és que és dolç, és que a més t'ajuda molt a contextualitzar, et fa pensar, igual que quan era jugador, recordo sempre el partit famós Stamford Bridge amb el gol de puntera o d'un jugador de golf de Ronaldinho, quan ell agafa la pilota, quan perden 4-2 i gairebé l'estripa i diu tornarem, vull dir, aquesta competitivitat, aquest sentit del joc, aquest saber fer, i bueno, que ha anat explicant totes les diferents etapes perquè tothom es faci una idea del que ha passat, no? Després segurament micròfon tancat et pot dir alguna cosa que refermen aquelles sospites que tens tu, però que fa que les digui el periodista i que no les digui ell, però que mai ningú te les rebatrà perquè qui te les ha dit és fiable.
Deixa'm dir que s'agraeix la política de comunicació del Barça de normalitzar, naturalitzar les coses, i que avui hagi vingut, per exemple, Deco als estudis de SER Catalunya a parlar de l'actualitat amb tota normalitat, no? Ajuda que la gent també entengui el dia a dia del Barça, i a més ha coincidit justament l'entrevista que li fèiem a Deco amb les explicacions en roda de premsa que han fet tres executius del club pel Cristo que va haver-hi amb el tema de les entrades. Per tant, també és d'agrair que hi hagi voluntat d'explicar les coses.
Hi ha moments també, eh? Estem en un moment en què al club no li interessen cap saraus, és a dir, per exemple, ahir a la zona de premsa hi havia problemes de wifi, algú tenia algun, i va venir un tècnic, estàvem amb l'Irigoyen i jo, que érem els que teníem més problemes, i ens ho va arreglar en un segon. És a dir, això, el Barça té una capacitat de resposta a la logística i que quan les coses, com dius tu, es fan, ajuden a que la gent tingui una idea de que nosaltres no som quatre poques soltes que estem darrere un micròfon que especulem simplement i que només anem dient el que ens sembla, sinó que anem al camp, sinó que tenim contacte amb el director esportiu, tenim contacte amb jugadors, amb representants, i després la lectura que farem o el que explicarem serà més ajustada o menys, però és fer visible el que normalment és el nostre dia a dia. Aquí quanta gent hi ha que té el telèfon de Deco? No tothom, però hi ha tres o quatre responsables que segur que sí, parlen amb ell, ajuden a contextualitzar, ajuden a explicar què passa, i després tu expliques el que expliques. No és gratuït. I això crec que és reivindicar el periodisme que encara s'està fent, i de dir també que quan el periodisme és comprès des del gabinet de comunicació del Barça, i que aleshores el Gabi Martínez doncs és capaç de dir, doncs, bueno, escolta, hem d'intentar mostrar-nos, i a la comunicació d'avui dia hi ha una cosa que per mentir ja hi estan les fake news. Una altra cosa és que no puguis dir tota la veritat, però mentir, no. Aleshores, a partir de la no mentida, tu vas fent una idea d'un relat que sempre el que ha estat ben volgut per la gent. Per tant, ho he passat molt bé perquè he entès, per exemple, tot el protocol i les discussions que hi ha hagut entre el que s'ha parlat de les diferències entre el sector mèdic i de físic i de recuperació, sinó que és un problema de mecànica, si, d'un protocol, si funciona o no funciona, si ho corregeixes o no. Ens hem assabentat molt bé de com la diferència entre Lamin i Messi, explicat com un jugador creix en un context i l'altre en un altre, de fins a quin punt ell sap tots els jugadors que estan al mercat i saps qui li fa pessigolles i qui no, quan se'ls pot... La resposta que ha donat, per exemple, en el cas d'Estevao, m'ha semblat molt, molt correcta i molt normal. Tot el que he explicat de les renovacions, de que de vegades ens oblidem del que els jugadors bandera d'aquest equip en aquest moment estan assegurats. O sigui, ara tu dius, el partit d'ahir, quins són els tres jugadors que marquen diferència, no? Podem afegir quatre si contem el porter Joan García, però tu saps que Pedri, Rafinha i Lamin són els tres futbolistes que avui dia més enllà, a l'hora de qualificar si el Barça juga millor o pitjor, són tres jugadors que voldria qualsevol club top. Tothom voldria aquests quatre futbolistes. I que aquests quatre futbolistes estan en una situació contractual controlada bé i estan tranquils, doncs crec que és una gran notícia, no?, de dir de com s'han anat portant aquestes negociacions i com s'han anat
fent. I és aquella feina que dèiem, no?, que el director esportiu serà que se'l jutgi pels fitxatges, però que les renovacions també són capitals. No, i més un club com el Barça, que aposta per la gent de la casa, doncs garantir-te la continuïtat dels teus valors.
I saps què passa? De vegades diem que els que han estat jugadors, si serveixen o no, ell jo crec que són d'aquests futbolistes que en suma, exfutbolistes que passen per la ciutat esportiva al vestidor i sap si allò va bé o no va bé.
Ell ho ha dit, que li agrada estar el dia a dia allà.
Perquè tu baixes quan et diuen... Ara parlàvem amb micròfon tancat, no?, de l'ambient que hi havia a l'equip de Rijkaard i el que passava, de l'ambient que hi havia amb el del Pep, amb l'ambient del que ara hi ha el Flick, clar. Tu, és com quan tu, si el Sique o tu us passeu per un estudi, tu d'alguna manera en suma si aquella ràdio funciona o no funciona, només mirant l'estudi, mirant el tècnic, mirant la productora, mirant tot allò que funciona. No és simplement un presentador, però com que ara estem en una societat del culte a l'individualisme molt instantània, la gent es queda amb una imatge, però no es queda amb el treball d'equip. Aleshores, jo crec que ell, com que no li ha agradat mai aparentar molt, s'ha parlat del Barça de Ronaldinho, s'ha parlat del Barça de molts Barces, però no hi ha el Barça de Deco. El Deco era gairebé com un jugador de complement. Fins i tot quan va ser nomenat com director esportiu, la primera resposta va dir, és amic del president, alguna cosa fan plegats, o no?
Sí, però Deco manava molt amb aquell vestidor, el del Barça de Ronaldinho.
Ha dit ell que manava més en aquell vestidor que en el Barça actual.
No era, és veritat, eh?
La gent manava, sabia, molt. La gent anava darrere Ronaldinho, la gent anava darrere Eto'o, i el que d'alguna manera era el que posava l'ordre, el que endreçava, el que sabia si l'estudi funcionava o allò anava, el que tenia mala llet per dir les coses que d'altres no gosen era Deco.
I que té en Flick una benedicció perquè és capaç d'estalviar-li molta feina, no? El que dèiem, escolta'm, igual s'ha fixat central a l'esquerra, doncs compte que igual Flick n'ha reinventat una, la figura de Gerard Martín. Ramon, de seguida et pregunto pel partit, per Rafinha, per Pedri, però vull que aprofundeixis, perquè és un nom del que no acostuma a parlar, d'aquest Gerard Martín, d'aquests perfils de jugadors amb els que sembla que ningú hi compta i que de sota, pam, apareixen i com una solució que et resol moltes coses.
És que ara ens hem acostumat a que es pot jugar amb dos centrals dretans. És més difícil que juguis amb dos centrals esquerrans. Abans es jugava amb central i lliure, ara juga amb un central amb sortida per la dreta i un central amb sortida per l'esquerra. El Barça té un problema de sortida per l'esquerra, perquè no té un substitut d'Íñigo. A mi que Íñigo tingués una gran proposta que el Barça havia d'acceptar pels pactes que tenia amb Íñigo Martínez, això ho considero normal. El que no considero és que no tingui previst un nou central esquerrà, perquè la sortida natural és per l'esquerra. Aleshores, Gerard Martí el que fa és fer un central esquerrà i té sortida de pilota. Després podem discutir si defensa millor, si es recula millor, si gira millor, quines coses pot tenir. Però té un sentit natural del joc, perquè, a més, aquest nano s'ho ha fet solet. No és un nano que hagi estat educat a la Masia. Aquest nano és del Cornellà i aleshores té el que és l'ofici i té l'instint de... Per tant, Flick deu haver vist que amb això s'està donant de les decisions que pren, sobretot amb els jugadors que pugen amb els nous... I els entrenaments, deu haver vist que de les solucions que hi havia és la mitjor, perquè això també fa que, encara que ahir tampoc fos un dels millors partits, que Cubarsí jugui a la demarcació normal. És un central dretà. No estem en els temps de Piqué i de Puyol. Estem en els temps que estem. Aleshores, aquí, Gerard Martín, de les solucions que hi han, crec que és la menys dolenta i la més solvent. És a dir, un moment ha funcionat contra l'Alavés i el partit d'ahir era d'un alt risc, si tenim en compte els davanters que té l'Atlètic de Madrid. Perquè si fem un inventari d'aquests davanters i dius el central seran Cubarsí i Gerard Martín, comences a tenir, no diré pànic, però unes expectatives de que et crearan moltes ocasions de gol. Per tant, la solució temporal em sembla, però és conjuntural. No crec que sigui el central segur. Bueno, no ho sé, amb el temps pot ser. De vegades han hagut casos, jugadors que tu... Per exemple, posaré un altre cas. Un campió d'Europa és Oleguer Presas. Era un jugador que tampoc és que tingués unes grans habilitats o que fos molt ben considerat des del planter o que fos un jugador que tothom veia top i al final va acabar jugant la final de la Champions a París. És veritat que després va ser substituït, però és un jugador que va fer una bona lectura, era intel·ligent, sabia estar. Per tant, Gerard Martín, de moment, a mi em convenç més que d'altres fórmules que jugar amb un contraatac que jugui per força en aquella banda.
Per bona lectura, Pedri i Rafinha, amb ells la vida és més senzill, no? És més fàcil veure somriure Flick.
A veure, el Pedri et canvia el partit. Hi ha jugadors que són capaços de decidir una jugada, hi ha jugadors que fan... Però Pedri, només el Pedri sol, ja fa que l'escenari del partit canviï, perquè canvia el propi Barça i canvia la visió que tenen els altres. Perquè per més que li posis marques a l'home, que és una de les coses... Ara hem dit, no, és que el Barça té més problemes perquè ara li fan pressió avançada i li fan marques individuals al mig del camp. I amb les marques individuals al mig camp, normalment guanyen els rivals perquè tenen més físic tenen i els duels s'imposen. I aleshores et roben la pilota i t'ataquen l'espai. Dius, tot això és una veritat que hem portat arrossegant no sé quants partits. Ara hi poses el Pedri i tot aquest antídot no funciona. Per què? Perquè té una capacitat de girar, de passar, d'associar-se, d'activar i de canviar tot el context del partit que el fa únic, el fa diferent. Té una cadència, té... És a dir, fins i tot després del gol de l'Atleti de Madrid, el Barça ja portava un moment que tot allò deies, calla, tot això et comença a anar, no? Això comença a anar. Però, esclar, és un líder silenciós. Aleshores, tu necessites o capità, o tu necessites un tio com Rafinha que contagi la seva agressivitat i el que aixeca... És Rafinha, no és Pedri. Pedri gairebé li sembla que li faci cosa que l'aplaudeixi, no? Que es va mirant. Fins i tot no sap si està lesionat o no està lesionat. És un intangible, és un tio com, una mica com Iniesta, no? És una fusió d'Iniesta i de Xavi i que d'alguna manera està per sobre del bé i del mal. Llavors, clar, Rafinha és un jugador que per això es veu la relació que té amb Flick, per això creu que és el... Havíem parlat feia dies de les absències de capitans, Ter Stegen lesionat, Araujo fotudot, De Jong, no sabem, un dia té grip, l'altre dia el que sigui, al final ha arribat Carmen i dit, el capità sóc jo, per si algú se n'havia oblidat. I això crec que és molt important del partit d'ahir, que és, al marge que l'equip fa un partidàs o que fa un molt bon partit, era el moment. Perquè quan tu et trobes amb un liderat inesperat perquè el Madrid ha perdut, tu l'endemà has de dir, l'agafo, l'agafo.
I el defenso,
i el defenso contra un gran rival. Aleshores, tu això dona a la gent... Ahir trempava, perdó l'expressió, perquè algú pensarà que és machista, diguem, vibrava, per d'alguna manera. Però el camp, com explicau també molt bé, és allò de que aquest camp, com que crec que serà més tancat, i quan hi hagi la coberta i hagi acabat de pujar a la tercera graderia, serà un camp tancat. Serà menys obert que l'altre, potser menys majestuós, però intimidarà més. La gent ja no mirarà cap amunt, sinó que començarà a mirar cap als costats. Fins ara tothom venia i la gent mirava, hòstia, quin camp tan alt. Ara potser miraran que és un camp que té més acústica. I això fa que una de les coses bones que té el camp del Mitjans era el diàleg entre amb el joc, perquè és un camp que el futbol es veu molt bé. Jo no conec cap camp d'Europa que es vegi el futbol tan bé. Crec que és un gran mèrit del Mitjans que va saber com fer aquest camp. Però al marge, el que més interessa després de la visualitat és el diàleg. Com que es veu molt bé, hi ha un diàleg molt franc entre l'espectador i el jugador. Tant que moltes vegades, si no juguen molt bé, la gent no aplaudeix. Ahir, jo crec que quan faltaven 20 minuts i se substitueix a Pedri, Rafinha i fins i tot després Lamin, i que dius, qui aguanta l'equip? Un tant per cent va ser el públic.
Totalment.
Perquè es va remengar i va dir aquí nosaltres el que no podem fer és defallir. Hem de fer costat, i surt el Casador, i surt el Dro, i surt tota aquella mainada, i el camp l'aguanta. I això també crec que és una gran notícia. El camp, el moment i la recuperació de tres jugadors que marquen distàncies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.